Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Arriba un nou Ningú no és perfecte. Aquesta setmana amb un programa regular amb tots els espais clàssics, estrenes, notícies, xafarderies i còmics. Comptant aquest, només ens queden 3 programes per acabar la temporada. Així que toca anar tancant temes. També us portem les crítiques de Tali, Hereditari i Con Amor, Simon. I a partir d'aquesta setmana i fins al darrer programa anirem fent ressenyes de sèries, algunes de ben noves, com és el cas de Cloak & Dagger, i d'altres ja acabades, com Ash vs. Evil Dead. Com que tenim molt a dir, us presento a l'equip que ens acompanya avui, en Jacint Casademont, l'Aran Bonmatí, la nostra productora, la Marta Sanz. Què tal? Va, un aplaudiment per tots nosaltres, ja que avui estem aquí al complet.
No? I l'origen.
Exacte. Els quatre fantàsticos no estan escampats, no?, per entendre'ns.
Jo soy Johnny Storm.
Jo sóc la cosa, per tant.
Richard i la mujer invisible, ja ho veieu. Ja
està. Bé, clar, només perquè és una dona ja dius això, no?
No puc ser Doctor Muerte?
Exacte, sí.
No, millor.
Exacte, Doctor Muerte, i tant. Bé, com que tenim, doncs això, ja hem explicat moltes coses a dir, qui us parla presentant i dirigint l'Ignasi Arbat, ràpidament us ho explico. Les maneres... Com escoltar el Ningú no és perfecte, a banda de la ràdio, tenim la nostra pàgina web.
Amb un refresc, no?
També, un orxata. No?
Perquè ara fa calor.
Sí, força aquí a l'estudi. Veurem a veure si acabem tan desfets com la setmana passada. Tots a la nostra web, ningunoesperfecte.cat. Allà teniu moltes coses referents al programa. A xarxes socials ens podeu trobar a Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter, @ningunoes, i als nostres canals habituals de podcast. Estem a iTunes i a iVox, ens heu de buscar només, com a Ningú no és perfecte. I si us sembla bé, anem ja directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Ya sé quién eres. Ellos mataron a tu familia.
Ellos no.
Mi padre...
Póntelas.
Y ahora vas a por ellos.
Adiós.
Sabemos que el cartel ayudó a los terroristas a cruzar la frontera.
¡A ver en las manos!
El presidente añadirá los cárteles a la lista de organizaciones terroristas.
Entenderá que eso amplía nuestra habilidad para combatirlos.
Si quieren hacer esto, tendré que jugar sucio.
Es exactamente por lo que está aquí.
Això és Sicario, el día del soldado, seqüela de la pel·lícula dirigida per Denis Villeneuve. En aquesta ocasió trobem darrere la càmera Stefano Solima, de la sèrie de televisió Gomorra. Villeneuve no va poder repetir perquè estava ocupat amb La Llegada i Blade Runner 2049. Entre els actors protagonistes només repeteixen Josh Brolin i Benicio del Toro. Entre els nous intèrprets trobem a Catherine Keener i Matthew Modine. En el guió repeteix Taylor Sheridan, responsable dels guions de les excel·lents Comancheria i Wind River. En aquesta ocasió, l'agent federal Matt Graver truca al misteriós Alejandro, la família del qual va ser assassinada per un capo del càrtel de la droga amb l'objectiu d'intensificar la guerra contra les drogues en la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Narcotraficants i terroristes han unit forces, cosa que farà que la lluita sigui encara més crua.
Bé de gust. La primera estava molt bé.
Molt bé.
Fa bona pinta, també.
Ara, sense el factor Villeneuve, jo crec que amb la direcció hi perdrem, perquè per més bon director que hi posis, Villeneuve, és impossible igualar-lo amb la manera que...
És un director...
Michael Bay!
És un director amb personalitat.
Faré veure que no he sentit res. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon... Anem per la resta d'estrenes. Alexandre O. Philippe, responsable de People vs. George Lucas, dirigeix 78-52, la escena que cambió el cine, un documental sobre el rodatge de l'escena de la dutxa de Psicosis d'Alfred Hitchcock. El títol de la pel·lícula respon a les 78 configuracions de càmera i els 52 plans d'aquella escena. La pel·lícula conté entrevistes a figures com Guillermo del Toro, Peter Bogdanovich, Bret Easton Ellis, Jamie Lee Curtis i Danny Elfman, entre d'altres.
I pinta Guillermo del Toro aquí, que va treure un llibre sobre Hitchcock que era vergonyós, que me'l vaig llegir. Quina vergonya aquest
senyor. Home,
perquè
Truffaut no estava disponible.
Pues que ja no és Truffaut. Porta David Fincher, que és un tio que ja entén d'aquestes coses. Però Guillermo del Toro...
Tu per què li tens mania personal a Guillermo?
No, però dirigint és un nul. A veure, les històries poden agradar, però com a director és una vergonya aquest home. Tingui uns nassos a manllevar... Ai, d'atacar el nom de Hitchcock, en sèrio.
Ja està.
Però si, bueno, vols dir que...
És que potser són un minut d'entrevista, no? Jacint. Jo crec que...
Ja sobra, és que hi ha mil persones més importants que...
Bueno, és igual, és un documental que segurament val molt la pena de veure, que per cert es va poder veure al darrer Festival de Sitges.
N'has de tenir ganes també, però,
Sí.
De veure un documental sobre una escena.
Home.
Però és sobre Hitchcock, per tant, sí. Home...
Sí, sí.
En Francesc Morales, que sempre comparteix coses curioses pel Google Plus, justament avui he vist que la pel·lícula Psicosi, Hitchcock ens mostra la primera imatge de Vater en el cinema, en la història del cinema.
Mira, ja pot ser també.
Bé, anem. La segona estrena seria A la deriva, una pel·lícula d'aventures romàntica dirigida per Baltasar Kormákur, el d'Everest, i protagonitzada per Shailene Woodley i Sam Claddin, sobre una parella que es veu atrapada en un huracà mentre es trobava en una embarcació a mig de l'oceà. Quan ella desperta, ell està ferit i es veurà obligada a prendre les regnes d'un veler trencat sense menjar ni aigua si vol sobreviure. En la playa de Cecil és l'adaptació de la novel·la d'Ian McEwan, de la qual ell mateix n'ha escrit també el guió de la pel·lícula. Ens narra la història d'amor entre una jove de classe alta i un noi de classe baixa que s'enamoren a l'Anglaterra de 1962 després de conèixer-se en una manifestació contra les armes nuclears. La seva innocència els porta a casar-se, però a mesura que passa el temps, les seves diferències socials els portaran a patir una crisi. La protagonitzen Saoirse Ronan i Billy Howell. Nos vemos allá arriba és una coproducció franco-canadenca sobre dos supervivents de la Primera Guerra Mundial que organitzen una estafa al voltant de monuments funeraris als caiguts. Un d'ells és un il·lustrador brillant i l'altre un comptable. A quasi 40, el realitzador David Trueba ens narra la història d'una cantant retirada que serà convençuda per un amic que la vida no l'ha portat per on ell volia i que ara es dedica a vendre productes cosmètics, a fer una gira mundial per diferents pobles i que es pugui retrobar amb el seu públic. La protagonitzen Lucía Jiménez i Fernando Ramallo.
Quina mandra, no?
Com tot Trueba. És que...
Sí, és, clar, sí, sí, és que... això. És com te diuen Trueba i ja és com...
I tanta gent que l'estimen, David Trueba. Aquí a Catalunya hi ha gent molt fanàtica.
Sí, perquè
viu,
viu aquí. No sé si encara viu aquí,
bueno,
però...
És igual, però... Bueno.
Les seves novel·les tenen molta tirada,
Però per què? Perquè jo em vaig llegir una, la d'Abierto hasta el amanecer, i era vomitiva.
Com lo de Guillermo del Toro, no?
Pitjor.
Vale, vale. Ostres, avui en Jacint
ve... Ha vingut dur.
Sí, sí.
Avui reparteixo amor.
És la calor, reparteix amor, sí.
Luis i els alienígenes. És una producció animada alemanya que ens narra la història d'un nen que coneix uns simpàtics alienígenes que l'ajudaran a fugir d'un internat. Ell els ajudarà a tornar al seu planeta.
És un missatge cap a Puigdemont?
No hi havia pensat ara mateix.
És un missatge ocult.
Deu ser.
Jugada mestra.
Bé, L'Infinito és una producció de cinema fantàstic independent protagonitzada per dos germans que van aconseguir escapar-se de la secta on s'havien criat. Ara malviuen en un apartament de Los Angeles, fins que un dia reben una cinta de vídeo d'aquella secta i a un d'ells li entra el dubte de si haurien de tornar al campament del qual van fugir. Justin Benson i Aaron Moorhead són els directors i protagonistes d'aquesta pel·lícula. Vista en el darrer Sitges, El Infinito, o Dient-les, com es diu en versió original, és una petita sorpresa amb elements de surrealisme de David Lynch i fantàstic com Perdidos, que fa imprescindible un segon visionat per entendre-la. Tanquem amb JoJo's Bizarre Adventure.
Oh, sí.
Sí, sí, sí. Es tracta de la darrera pel·lícula de Takeshi Miike, que va rodar, atenció, a Sitges, fent-la passar pel Japó. És a dir, és possible...
És perfecte.
Sí, és allò... va rodar... Sí,
es diu Bizarre, no? Doncs pues ja ho tens.
Sí, la gent
però
el
Japó
que hagi...
també té platja, té mar.
Per això, sí, clar. Sí. O sigui, la gent que hagi vist Sitges, quan vegi allò... els carrers de Sitges, la platja de Sitges, com si fos una cosa japonesa, ho trobarà curiós. De fet, es va veure en el darrer festival també, amb el Miike allà present. Doncs el cas és que Miike adapta el manga del mateix títol de Hirohiko Araki, protagonitzat per Jojo, un estudiant amb pinta de delinqüent, però amb un gran cor, i amb un poder anomenat Stan, que li permet curar ferides. Jojo haurà de posar en pràctica les seves habilitats als seus éssers estimats quan succeeixen una sèrie d'incidents sospitosos.
Mireu l'anime que està a Netflix i és molt raonable, sí? Perquè sí? És... Bé, és això, és molt bizarre.
Hi ha anime, hi ha manga...
Sí, sí.
O sigui...
Bueno, és que aquí mai s'havia publicat, s'ha començat a publicar ara, i el boom ha vingut aquí ara, però a Japó és un boom des que va aparèixer fa anys i panys.
Mm-hmm. I per això ho toca a Miike. Miike, quan hi ha una cosa sí. Que ja la cosa s'ha fet famosa, tenim manga, tenim de tot, doncs ho agafa.
Hòstia, doncs em pica la curiositat. Aquí a Girona no s'escena per això.
Jo, sí, no. No ho sé, serà complicat, no? Perquè ve a través sí. De Selecta, és només en cinemes sí, seleccionats.
Sí, sí.
En fi, notícies calentes. Doncs com vulguis, Jacint.
Doncs bé, primer de tot, una cosa que acabo de llegir a través de Twitter, sí, amics. Oh. Sóc com amb Esté, tinc el mòbil a la mà. I resulta que els tribunals dels Estats Units han dit que no hi ha cap il·legalitat en què Disney compri la Fox. O sigui que, amics, això està al caure.
Uh-huh. Molt bé, molt bé. O sigui, aviat ja tindrem Marvel, mans de Marvel, per entendre'ns pràcticament en la seva totalitat, ja.
Sí.
A no ser que alguna altra companyia, veient que ara és barra lliure, decideixi també atacar la Fox. Però clar, qui s'atreviria a competir
bueno,
contra Disney?
Com cas, Disney ho va fer al cap de dos dies, va augmentar l'oferta.
Sí, de totes maneres, Fox té bastant interès que sigui Disney particularment també qui s'endugui el gat a l'aigua.
Veurem. Després una altra notícia que no us la puc ensenyar perquè això és ràdio, amics, és que ja tenim les primeres fotos oficials del rodatge de Once Upon a Time in Hollywood, on te podeu veure caracteritzats a Brad Pitt i a Leonardo DiCaprio de manera super cuquimona als 70.
Mm-hmm. Estan caracteritzats de joves, bàsicament.
Sí, també. Sí. Sí. Però amb el look aquest amb vestimenta dels anys 70. Bé.
Brad Pitt clavat a Robert Redford, o sigui que bé. Mola moltíssim.
Tenim ganes de veure aquesta pel·li l'estiu vinent.
Però el meu dilema és, Tarantino no es vol relacionar amb actors joves? Perquè podria haver agafat gent més... Si volia buscar aquests papers, no sé.
Però Tarantino des de quan ha agafat gent jove?
Bé, a Reservoir Dogs els actors eren molt joves. Tim Roth, Michael Madsen tenien 20...
Tot això que semblen actors que van néixer vells, eh?
Exacte, ja, Steve Buscemi, clar, és que eren més vells, bueno, semblaven més vells el que eren.
Clar, l'únic sí. Veterà de veritat era Harvey Keitel.
Sí, i en Turni. Però sí, sí, començo les notícies que sí que portava, que són, comencem per James Gunn, que ha publicat una foto on te diu que ja té el guió de Guardians de la Galàxia, volumen 3, va ensenyar la portada del guió, i que es situarà després a Avengers Infinity War.
O sigui, després, o sigui, després. No, perquè s'havia dit que...
En Chris Pratt, que va voler manejar la sí. Perdiu, però bueno. Bé, ja ho suposàvem que sí, sí. No tindria gaire sentit. I res, que bé, la gent s'ha excitat molt i moltes ganes, i a veure què tal. Uh-huh. Això vol dir que, com a mínim, algun personatge sobreviurà, no?
Home, la gent es toca fàcil, d'altra banda, eh? Perquè home, a mi la segona de Guardianes... Va.
De fet, hem tingut, va, no sé si la tens, la notícia de Spider-Man, no? Que també...
Sí, també ja la porto. Després, notícies sobre la Comic-Con. Doncs tenim els que trailers que veurem, que seran Aquaman, Shazam, que aquest sí que hi ha moltes ganes de veure, a veure què han fet, i Wonder Woman 84, que suposo que serà més un teaser que no pas un tràiler com Déu mana. I per part de Marvel, tot i que no és ben bé Marvel,
perquè no hi va Marvel,
exacte, tenim Spider-Man Un Nuevo Universo, que és la pel·lícula d'animació que hem, sí, vist, clar, el tràiler, que és impressionant, el de Venom, un nou tràiler, i el d'Iron Fist.
Tot fa una mandra de nassos, eh?
Home, sí, el de la pel·lícula d'animació, la veritat és que el primer tall em va agradar moltíssim.
Veurem.
A veure què tal. I el que comentàvem abans, Spider Homecoming, la segona part, doncs Tom Holland ha fet de Tom Holland, com sempre.
Però això ha estat una broma, no?
Sí.
Val.
I ha fet públic el títol de la nova entrega de Spider-Man, que serà Far From Home.
O sigui, agafen el home, no? Continuen amb la brometa aquesta i...
Però lejos de casa, què, sí, què vol dir en,
sí,
aquest cas?
Sí, perquè s'havia rumorejat, que de fet ja és una confirmació bastant oficial, que estarà com voltant per Europa. O sigui, el veurem a Londres, de fet s'ha fet, i a París, va, i s'ha fet un càsting, sembla ser per Gwen Stacy, que la coneixeria durant... Perquè recordem que Gwen Stacy és britànica en els còmics. Vull dir que ella és originària de Londres, en els còmics també havíem vist, doncs, que estava per allà. Per tant, jo crec que tindrem Gwen Stacy en aquesta segona entrega.
Bé.
Impossible substituir Emma Stone.
No ho veig tan complicat, eh?
El seu carisma, això sí, és bastant complicat.
Sí, a veure,
és...
però vull dir, tampoc va fer un personatge...
Home, era molt bo, era molt bo.
De fet, crec que la millor part de l'última pel·lícula de Spider-Man és quan,
sí,
estan ells,
sí,
xerrant allà al...
Sí, sí, sí. A veure, la química que tenien ells dos era molt bona, però... Què volia comentar? Que Jake Gyllenhaal no s'ha pronunciat al final, encara no ha firmat.
De que sigui misteri o no, bé... El tenim allà.
Sí. Després, Star Wars desmenteix que no hi hagi noves pel·lícules en solitari dels personatges. Recordem que després del fracàs, entre cometes, a Han Solo, s'havia dit que Star Wars tenia plantejat abandonar o apartar de moment els spin-off dels personatges, com eren el de Obi-Wan Kenobi o el de Boba Fett. Doncs bé, Star Wars ha sortit a dir que no, que encara hi ha la intenció, pot ser que es retracin i tal, però que sí que hi ha intenció de tirar-los endavant.
De fet, hi ha com un petit, no sé, rumors també que situen a Kathleen Kennedy fora de Lucasfilm,
sí,
i que estan buscant algú altre.
És que he sentit tant això com els mateixos directius a Lucasfilm dient que el que tenen decidit és ja no confiar en directors joves.
Vista l'experiència, potser també...
Joves com Ron Howard?
No,
no, al revés, va ser el substitut.
Clar,
Phil Lord era el director.
Però si el resultat no ha sigut bo, potser...
És veritat que han tingut molts problemes.
Haurien confiat amb el primer.
Gareth Edwards els hi va sortir malament.
Trank.
George Trank, sí, que havia de...
Tots, és que tots.
Sí. No, no.
Però per mi el problema és impossible que tots els directors joves fallin. No serà que falla la productora,
exacte,
que és una altra època.
Bé, Josh Trank jo crec que no era una...
Jo crec que havies d'agafar un Waititi aquí o una cosa d'aquestes.
Home, la pel·lícula dels Ewoks, qui millor
tu
que en Waititi?
Sí, sí, ja voleu ja que tot exploti, no? Que taica Waititi.
Ewoks en Las Vegas.
Genial.
I...
Ho veig.
Pum! Ho tens.
Què més?
En tot cas, defensem des d'aquí Han Solo.
I tant, i tant.
Si encara
no
l'heu vist, aneu a veure.
És correcte.
Molt
correcte. És una gran pel·lícula, però és molt correcta.
Un gran western.
Que costa de trobar actualment.
No, no, potser de les millors del nou Star Wars, sense cap mena de dubte.
Sí. Robert Zemeckis, bona notícia, substituirà a Guillermo del Toro, excel·lent notícia, en el remake de La Maldición de las Brujas.
Què tens exactament contra el pobre Guillermo?
No, no treguis el tema, per favor.
No, és que m'intriga. Li acaben de donar un Oscar ara i ara jo no sé si és això,
no
anar
un
una mica de...
O sigui, m'agrada molt visualment, però com a director el trobo tan nefàstic, els seus plantejaments són tan...
Vinga, torni.
Nyonyos que
va,
no...
Va, som-hi.
Pues res, això, que la pel·lícula que volia fer Guillermo del Toro és un manquaron de productor, pues que no la fa i la farà un,
va,
director com Déu mana, que és ZMX.
Molt bé.
Comenci les idees clares, sap dirigir.
Sí, això sí que ho té, sí.
Però el que és la notícia del segle, sens dubte, és que Paramount ha donat llum verda a Michael Bay per fer un nou reboot de les Tortugues Ninja.
Home, estàvem esperant aquest moment.
Sí,
Jacint.
Sí, sé que estàvem esperant aquest moment, doncs s'ha arribat.
Jo em pensava que vaig fer una petició de notícia, La de Star Trek, no sé si me l'has portat. Si no, la comentem ara, en un moment.
Era de cinema?
Era cinema. Bueno, no, és televisió.
Ah, anava a dir, és que jo sempre dic, si és televisió, no. I clar, la de televisió l'he vist, però no l'he volgut dir. Doncs res, que això, que tornarà a la franquícia, i diuen que aquesta serà més fidel o còmic i tocant de peus a terra. Sí, que em sembla genial. I ja per últim la notícia que, bé, ja més o menys sabeu tots, el Joker, que farà Joaquin Phoenix, sortirà de dins de l'univers actual, serà una pel·lícula independent, un Otros Mundos, per dir-ho d'alguna altra manera.
Al final tot serà Otros Mundos, sí. Però és l'única manera d'arreglar això.
Jo crec que, a més, a la gent li és bastant igual.
Sí.
No crec que li importi gaire.
No, hi ha aquestes alçades, ja.
Saps? No, però i amb Ant-Man passa el mateix. Què passa si Ant-Man i l'Avispa no estan al mateix univers que la resta de Marvel?
Això sí que molestaria. Sí, això molestaria, sí.
Has fet un món tan... Sí. Tan connectat...
No seria coherent.
El que podries fer és, si compres a Fox, que Massacre fos una línia paral·lela.
Sí, això tindria sentit.
Això sí, que li veig. Bé, es rodarà a la tardor amb un pressupost molt baix, 55 milions de dòlars, i recordem que tindrem de director Todd Phillips, el de Resacón a Las Vegas, i la produirà Martin Scorsese, el guió és de Scott Silver, i diuen que un dels secundaris pot ser Robert De Niro.
Bé.
Ser més que la tragèdia.
Home, sembla pel·lícula que vulguin anar a guanyar Oscars.
A veure.
I de la notícia de Star Trek, com que no l'has dit...
Però doncs, que no és de cinema.
No és igual.
Dir, notícies de cinema, home, com vaig començar.
És un purista. Tu has dit
les notícies
l'any. Hi ha una secció que és notícies de sèries.
Bueno, però no fem notícies, fem tertúlia. Bé, en tot cas, tenim Alex Kurtzman, que s'ha convertit en un contracte de 5 anys a través de CBS All Access, que s'ha trobat amb una cosa que... Star Trek Discovery té molt èxit.
Però no estava a Dark Universe, aquest senyor.
Es veu que ja no.
Ah.
Es veu que ja ha patat d'allà.
I també estava a la Transformers, recordo.
No sé si estava... Bueno, havia estat, sí. Però ell i Robert Orr, sí.
Dark Universe existeix encara?
No,
en el meu cor existeix.
Té un raconet. Sempre estarà...
Total, que aquest senyor serà el showrunner, bueno, més que showrunner, l'han contractat ell i la seva empresa perquè desenvolupi més sèries de Star Trek. És showrunner de Star Trek Discovery a partir d'ara. I aquí va Goldsmith, que també estava allà, l'han resituat per dintre dels diferents projectes que hi han, que és una minissèrie, una sèrie limitada sobre Khan, amb Nicholas Meyer, recordem, director de l'Ira de Khan i d'aquell
país. I hi ha una mica vellet.
Sí, però continua sent molt gran, Nicholas Meyer.
Parlant d'una mica vellet, Jean-Luc està ja...
Bé, parlem de Jean-Luc. L'altra és una sèrie limitada protagonitzada per Patrick Stewart reprenent el seu paper de Jean-Luc Picard.
Però quants anys té aquest
76 o 77.
A veure, no ho veig malament, una sèrie limitada i que s'adapti a l'edat que té el personatge. No ho veig malament.
I a més...
Què farà? Que està en el seu apartament
un
a la Terra...
Un Shakespeare a l'espai, una obra de teatre...
No, però és Old Man Logan, no? Old Man Picard.
Old Man Picard, sí,
tindria un punt allà a les vinyes, perquè de fet recordem que la nova generació, en el seu futur, ell treballava, estava allà a les vinyes i era un home gran i tal, no? Pues estaria bé agafar aquell futur que realment es va produir i arrencar per allà, no? O sigui, la nova generació acabava allà i donar un tancament, crec, en aquests personatges, perquè després de Star Trek Nemesis els fans ens van quedar doncs molt a disgust, i crec que donar un tancament apropiat als personatges en format de minissèrie seria excel·lent, no? I CBS All Access té un problema, Star Trek Discovery ha funcionat molt bé, però és clar, les subscripcions només, quan la gent s'acaba la sèrie, les subscripcions les baixen, han estat grans. Per tant, és anar mantenint cada X temps sèries de Star Trek, ni que siguin limitades, per poder mantenir totes les subscripcions al llarg de l'any.
I treu-me el dubte, què ha passat que han fotut fora dos productors a la sèrie?
Sembla ser que aquests són els que va deixar hereus en el seu moment quan va marxar...
el productor
no hi cauré bé, després sí. Et dirà el nom, i sembla ser que eren una mica tirans amb el personal, aleshores sembla ser que havia mal rotllo, eren una mica autoritaris i els han acomiadat
i han esperat tant, és que tot em sona molt raro. Sí, suposo aquests que... canvis a cop i volta que
suposo
fet...
que tot ha lligat una mica.
Intueixes tocaments,
no?
Intueixes un Weinstein per allà
no,
al mig
no,
o què?
No, no, m'intueixo que no ha acabat de funcionar tal com volien. Mm-hmm. Això és el que intueixo, però bé.
En tot cas, jo de tu no em faria gaires il·lusions, Ignasi, amb la idea aquesta de tancar universos i donar un... Perquè jo crec que a les persones a les que els importa la continuïtat Star Trek aquí les poden comptar amb les puntes d'un battle.
Jo crec que no, en són més i, de fet, no cal que sigui excessivament continuista, tampoc, vull dir... Agafes aquests personatges uns anys després.
El que hem de fer és centrar-se, perquè sí. Van començar dient no, Star Trek de J.J. Abrams serà la gran franquícia. Després, no, mira, tornarem a fer sèrie. No, tot amb la sèrie. Ara, no, ara són les minissèries...
Però és que aquí el problema, el problema és que Paramount que i Viacom, que eren una sola empresa, es van disgregar. Sí. Aleshores, Viacom és CBS All Access i Paramount, doncs, per la seu compte. Aleshores, els drets de Star Trek també es van dividir. Els cinematogràfics van quedar-se a Paramount i els televisius, la part de Viacom, que era de CBS. Aleshores, les pel·lícules, diguéssim, van per una banda amb un univers alternatiu que només poden fer referència a pel·lícules i, en canvi, les sèries no poden fer referència a l'univers d'Abrams, sinó que han d'anar seguint la línia de l'univers tradicional de Star Trek. I aquí estem, no? Estem amb aquesta divisió que potser havien rumors de que es tornaven a juntar les dues empreses. Veurem també com acaba això de cara als drets de Star Trek.
Però un moment. Què vol dir que no pots fer referències? No pots dir la paraula Spock,
sí,
per exemple?
Sí, perquè Spock sortia a les pel·lícules. Però en les noves pel·lícules... evidentment que pots fer coses, però no pot haver una continuïtat o s'està establert que ha de ser una cosa bastant separada en el que és l'univers televisió, el cinematogràfic, o ha d'haver-hi uns acords especials, perquè el tema aquest, per exemple, de la minissèrie de Khan, també hi havia un
clar,
tema una mica...
Pel·lícula.
Clar,
però perquè... també va aparèixer la sèrie,
sí,
clar.
Sí, és complicat. Bé, anem a comentar una mica, si de cas, les pel·lícules que hem vist aquesta setmana. Fake young when we met, everything seemed all right. Our children sing on the sidewalk, cut straight through moonlight. Doncs aquí tenim una comèdia romàntica collonuda, que és que Con Amor, Simon, una comèdia romàntica que és un gènere potser que jo crec que ha infravalorat, perquè la veritat és que s'han fet molta porqueria amb el gènere, i en aquest cas doncs, tenim una gent que se l'ha agafat de forma bastant seriosa i que l'ha fet molt divertida. La característica principal és convertint el gay secundari cliché d'aquest tipus de comèdies en el protagonista i l'eix central de la pel·lícula. I fem una pel·lícula comercial protagonitzada per un personatge gay i com aquest surt de l'armari, no? Que és la primera vegada que una major fa això i a més és Fox.
Això sí que és estrany.
Sí.
Fa molt poc per Fox.
Sí, és la divisió una més independent de Fox.
Bueno,
no? Però...
I de fet tampoc fa gaire per Disney.
No estem parlant de Disney.
Ja, però com que estàvem parlant abans d'atrapamentes i coses d'aquestes, era com...
Bé, però està bé perquè aquest tipus d'històries centrades majoritàriament, per exemple, si recordem el Call Me By Your Name, en pel·lícules d'autor, independents, etc, que ho faci una major, ho faci de manera comercial i tal, està molt bé. El protagonista és el Nick Robinson, ja més crescudet, perquè era un dels nens que sortia a Jurassic World, l'entrega del Colin Trevorrow. Sí, sí.
Vale, sí.
El més gran d'ells.
El gran, sí.
Sí. Doncs ha construït un personatge que la veritat està molt bé, perquè és una comèdia, però té petits elements de drama, però estan molt ben portats aquests petits elements de drama, no? Perquè, per exemple, quan ella ha d'explicar als seus pares, no?, i com afronten els pares l'homosexualitat del seu fill, té aquest petit punt dramàtic, però la veritat és que no fan canviar ni el to, ni el que és el ritme de la pel·lícula, no? Vull dir que continua sent, perquè en aquest moment el protagonista també ho passa una mica malament, no? I els pares són el Josh Duhamel
i la Jennifer Garner, que són doncs, els actors veterans que hi trobem a la pel·lícula.
El Josh Duhamel ja està per fer de pare?
Sí, sí.
Com passa el temps,
a més,
no?
Ja té aquesta barba ja amb canes.
En sèrio?
Sí,
la
sí, sí. No, és el que hi ha. I de protagonistes adolescents, a banda del Nick Robinson, trobem, per exemple, la Catherine Lackford, que és la protagonista de Por 13 razones, la morta, per entendre'ns. Mm-hmm. I ja també hi trobem algun altre secundari de la sèrie de Por 13 razones. No sé, jo he trobat que està molt bé, sobretot m'ha agradat molt els diàlegs, com retrata l'institut, no? I intenta fugir d'estereotips i situacions burlesques i agafar, doncs, això, el protagonista homosexual no com un element còmic, no? No sé, jo crec que està bé, normalitza la situació, amb elements de tolerància i, escolta, una banda sonora, a més a més de grups d'aquests de música indie americans que està molt bé. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa al respecte d'aquesta pel·lícula.
Jo crec que és una bona recomanació per anar en família i no és cruel. Segurament hem vist altres pel·lícules sortida de l'armari, adolescents homosexuals molt més cruels. Aquesta té petits tocs potser més de seriositat, no? En què el protagonista es veu atrapat, no? I no sé, jo, però no és molt dramàtica, eh? Vull dir que, i alhora té aquest toc tendre, no? De que es pot compartir en família. Jo diria que és molt aconsellable per anar amb mainada a partir de 9, 10, 11 anys.
A més, els personatges estan molt ben treballats, estan molt ben cuidats, com els retrata, com els, i a més els diàlegs, trobo que
sí,
per ser una comèdia romàntica són
molt
brillants.
Estan superbé, a més és molt cultura actual, no? De música, tant de música, no sé, tot està molt ben, molt ben portat.
Sí, sí, el tema com integrar xarxes socials i bé... Que
no és una pel·lícula d'adolescència tonta, és una pel·lícula amb uns diàlegs intel·ligents, ben treballats, amb uns personatges ben treballats i que es treballa també la homosexualitat en un institut en què no ens imaginem que és l'Institut de Por 13 Razones, eh? Vull dir, no és un institut en què...
No hi ha tanta maldat.
No hi ha tanta maldat. Sí que se sent, es nota, és clar que pot haver-hi moments... dificultosos, no? Hi ha un parell, no?
De nois
que fan el garàpia, però hi ha una mestra, m'encanta la seva intervenció en el menjador, a la cantina, que diuen ells, aquí s'acaba tot, no? Però bé, molt, molt recomanable.
Comentem una altra de les pel·lícules aquesta setmana, que seria Tully. Que seria Tali, de fet, perquè és com ella es defineix la col·laboració, nova col·laboració de Jason...
Bé, perquè ells pronuncia Tali.
Sí, Jason Reitman i Diablo Cody, de Juno i un adult, que han fet una altra pel·lícula, que és aquesta de Tali, que ofereix una visió sobre la maternitat inèdita, fins ara, podríem dir, al cinema. Una
bastant,
mica...
bastant aproximada a la realitat.
Una mica, a vegades, un punt exagerada, i això ja en parlarem, no?
Per mi no, jo crec.
Home, hi ha un punt
que hi ha un punt en què són els pensaments, és la percepció de la dona, no és el que tu estàs veient, sinó la percepció de la dona, és a dir, que sí que pot ser ampliat perquè la percepció d'ella és aquesta i està feta per Diablo Cody. A mi m'ha semblat meravellosa, espectacular. Tothom que ha tingut fills, i no sé si dic qui en vol tenir, la vegi, perquè...
Qui vol tenir millor que no la vegi?
No, hi ha documentals pitjors, eh? Vull dir que està molt bé i jo crec que sí, que també qui vol tenir fills que la vegi, que sigui crític o crítica, que pensi si aquella és l'experiència que vol, si és l'experiència que existeix en la majoria. Segur que en algun moment ens podem sentir identificades i alguns pares identificats i... Jo me vaig sentir identificada en molts moments i va ser el que és el part en si, el moment de l'hospital, està magníficament retratat. Eh? No es veu molt ni sang ni res de tot això, però sí que es veu com ella ho viu, que és aquí on sempre fallen les pel·lícules. Perquè tu apareixes i vas a casa tan tranquil·lament. Aquestes són les pel·lícules de tenir fills. Pues no. Allà hi ha un impàs, que passen coses, i passen coses a cada hora. Vull dir que està molt bé, a mi m'agrada molt.
De fet, aquí sí, la Charlize Theron fa un paperàs, per cert, he buscat, es va haver d'engreixar 20 quilos.
Ja es veu que és ella.
Sí, sí. 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 Hi ha algun moment de pròtesi, evidentment, la panxa d'embarassada no...
Pensa que està superben aconseguida.
No és ella, però sí que la cara s'ha engreixat, perquè la cara sí que li veus aquests 20 quilos de més que porta
al
damunt.
És una actriu que m'agrada molt perquè no li costa... És un... Ella s'hi posa i quan s'ha de fer una transformació física la fa. I suposo que... Hi ha un moment molt tendre. A mi és que m'ha emocionat de moments que amb la relació té dos fills i s'ha quedat embarassada del tercer, segurament sense voler-ho, la parella. I hi ha un moment molt tendre amb el seu fill. Tot està tan treballat, cada paraula. No sé, a mi m'ha emocionat bastant.
Bé, a mi m'ha deixat una mica un gust agradós perquè sí que està bé com dona aquesta visió potser que el cinema i també la societat una mica no té en compte de la maternitat, no? Que no tots són flors i violes, sinó que hi ha moments de tot tipus. En aquest cas incideix en una persona que té una depressió postpart de cavall, que és el personatge de Charlize Theron, però jo crec que aquí hi ha un moment cap al final de la pel·lícula que, per no entrar al terreny de spoiler, no diré, però bé, hi ha un gir de guió, qui hagi vist la pel·lícula ja entendrà de què estic parlant. Jo crec que aquí la caga. És un error garrafal, innecessari, abrupte... no sé, jo en aquell moment he sortit de la pel·lícula.
A mi m'ha encantat.
Doncs, noia, no sé què dir-te.
Perquè és una metàfora, fi, al cap.
Per
ara
mi...
ens posarem d'acord, vull dir...
Ara em deixeu intrigat.
No, és una metàfora, és que és totalment innecessari. Vull sorprendre
l'espectador...
I la depressió
que té...
Vull sorprendre i et fa una cosa totalment irreal que no et lliga amb res del que has vist
que
tu fins al moment.
És legítima i no és una depressió no només hormonal, sinó d'esgotament. O sigui, està esgotada, però exhausta, de la vida que porta amb
la Maina. Sí. Però jo crec que aquest final que li han donat la pel·lícula no, a mi no m'ha agradat, és a dir, no l'he trobat coherent i crec que si tu volies explicar això, ho podries haver fet obertament al principi, no treure tu de la màniga al final, plantejar-te doncs, que el que has vist fins aleshores pues, qüestiona tu, no?
I et diré que hauria estat molt fàcil caure en la crítica a la parella masculina, en aquest cas, tant és si fos dona o home, en què tan sols fa la feina justa i necessària. Ell està enredat amb la seva feina i arriba per ajudar els deures o per portar el metge a la nena, uh-huh. Sí? I no ha fet una crítica.
No, això és veritat, tens raó.
I això és de lluar. No hi ha una crítica, ni un ressentiment, ni res de tot això.
Anem per una altra pel·lícula, que aquesta és de la pel·li de terror de la que tothom està parlant aquests dies, Hereditary. Ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way. Bé, aquesta pel·lícula de terror certament ha sorprès bastant el públic, però jo crec que ha sorprès una part de públic. El públic no està acostumat massa a veure pel·lícules de terror de tot i que de tant en tant doncs, va al cine a veure la seva dosi de pel·li de terror comercial, no? Tu i perquè jo vaig anar a una sessió i estava ple de públic adolescent d'aquestes característiques. Aleshores, quan va veure allò, evidentment li va sobtar, perquè és com anar a veure una pel·li de terror independent de Sitges, que allà estem molt acostumats a veure pel·lícules com Hereditari, cada any hi ha Hereditaris dos o tres, i una mica estem acostumats, no? Ara això ha arribat a sales comercials, perquè aquí hi ha hagut algú que ha confiat i ha dit, bé, aquesta pel·lícula independent, de poc pressupost, que tracta el terror d'aquesta manera, tipus de Babadook, per entendre'ns, la portem i l'estrenem a multisales, no? Clar, això xoca. Quan algú es troba un producte com aquest, que evidentment no ha vist a la seva vida, doncs s'emporta un susto i no el que es pensa, no? Perquè també és una pel·lícula que és molt lenta, ha passat, evidentment, per festivals, Sundance, etc. Vull dir que és una pel·li més de festivals que no pas de sales comercials, que de tota manera encantats de que hagi arribat una pel·lícula així a sales comercials i tant de bo n'arribessin més i potser així doncs, també molts espectadors obririen una mica la seva mira, no?, a l'hora d'analitzar el que és el gènere del terror. De fet, és una pel·lícula que és exigent amb el públic, perquè està plena de detalls. Et va donant pistes tota l'estona, des del principi de la pel·lícula, i no agafen sentit fins cap al final, que veus una mica ja de què va la cosa, però quan hi penses, totes aquestes pistes que et va donant, doncs, estan allà, per tant, d'aquelles que si repeteixes, doncs, està molt bé. La Toni Collette, que és la protagonista, magnífica, fa un paperàs, és allò, dius, l'han de nominar a l'Òscar, jo crec, per aquesta pel·lícula. És
la Toni Collette sempre està molt bé.
Sí, sí, però jo crec que aquí pràcticament se supera, eh?
L'Umpi pareix que mai fa pel·lícules importants.
Ja. Yeah. Jo crec que amb aquesta fa una interpretació d'Òscar. I el Gabriel Byrne, que és un actor també d'aquests secundaris superoblidats, està molt bé. Aquí fa el paper així, bé, com una mica de psiquiatre, no? Això que ja havia fet, fa el paper de l'home de seny, que intenta doncs, arreglar les situacions parlant, i no? Que té la família com la té el pobre, intenta solucionar-ho, i la veritat és que Gabriel Byrne està bé. I l'Alex Wolff, que és aquest protagonista adolescent, que també hem vist en produccions bastants adolescents, no fent tampoc massa res de bo interessant, doncs aquí també fa un bon paper.
El director d'on surt?
El director només havia... Ari Aster només havia fet curtmetratges.
Vale.
De fet, aquesta és la seva primera pel·lícula. El que li pot perjudicar Hereditary una mica és aquest, el hype, no? Aquesta, hòstia, una pel·li de terror! I molta gent i crítiques, a vegades, llegint, no s'havia vist mai una cosa en terror, com... No, una merda, sí que s'havia vist, i s'havia vist moltes coses semblant a aquesta. Una altra cosa és que la persona que escriu o qui parla no havia vist res semblant, diguem-ho clar. No?
Perquè... Però és de les pel·lícules fortes aquest any de terror?
Sí, fortes no per imatges, perquè...
No, vull dir bones.
Sí, sí.
O sigui,
sí.
És com La Bruja de fa dos sí, anys...
Sí, com La Bruja, com It Follows, com vale. The Babadook... Vull dir...
Hòstia, Babadook, no sé pas que li trobeu encara.
Bueno...
Aquella sí que la vaig trobar massa comercial. Per mi va ser com el Mama. De...
No, Babadook comercial és així, no, gens, eh?
Jo la vaig trobar tan comercial, tan...
Bé, no bé, sé,
potser
té aquest punt indie de Babadook, però també té elements d'Insidious, perquè té aquesta cosa, o de La Semilla del Diablo, no? Va, perquè, de va, fet, aquí va. Barreja... O sigui, no només és Babadook, té coses de Babadook, té coses d'Insidious, ja he dit de La Semilla del Diablo, perquè, clar, la cosa va una mica d'això, no? Va de tema de diable i de coses d'aquest estil, sense dir massa res.
Bueno, l'han comparat molt amb L'Exorcista, jo ja he dit, no l'he vist, però...
Però és que sembla també que la gent a l'hora de comparar té poques referències.
Sí, bueno, això...
Sí, bueno, sí, té alguna també de L'Exorcista, si m'ho preguntes, també t'ho diré. Però vaja, jo és una pel·li d'aquelles que... perquè és important o característic, però és una pel·li de terror que en prou feines té sustos. És a dir, no n'hi ha.
Bé,
o sigui,
bé, bé.
Hi ha un parell, o tres, com a molt, en tota la pel·lícula.
Aquestes són les bones.
I de terror, terror, tampoc, perquè sobretot és la tensió, no? I el malestar i el malament que t'ho fa passar, perquè de fet acabes la pel·lícula i saps allò que surts tocat i dius, hòstia, ara què faig, no? No puc anar a casa i posar-me Netflix, per exemple, no? Un cop l'has vista, vull dir, tens un, com un baixón, com un... Deixeu-me estar un parell d'hores que necessito recuperar-me d'aquest mal rotllo, no? Però bé, no sé, és una pel·lícula molt recomanable, de les fortes de terror.
Guai.
I va, acabarem amb l'última recomanació de cinema d'aquesta setmana i ens anem a Rússia.
O Mundial?
No. Ens anem a la Guerra Freda. Pel·lícula russa, la que recomanem. Salyut 7, Héroes en el Espacio, que és l'Apolo 13 de Rússia, però ben fet. És a dir, Apolo 13 era un rotllo de pel·lícula que sí que havia Ron Howard i tal, però...
Macareno, Macareno.
No passava de mediocre la cosa. Doncs ara imagineu-vos, Apolo 13 si hagués estat una pel·li collonuda i superben feta. Doncs la teniu aquí, Salyut 7, ve de Rússia. Cosmonautes russos que són enviats, en aquest cas no a la Lluna, sinó a una estació espacial russa, que és la Salyut 7, que per cert està basada en fets reals, perquè aquesta estació es va espatllar en un moment de la història molt important, en plena Guerra Freda i durant la Guerra de les Galàxies entre el govern dels Estats Units i la URSS. Una pel·lícula impecable, millor que Gravity, perquè Gravity era simulada. Aquí hi ha 40 minuts en gravetat zero, rodats en gravetat zero.
Quin curro, no?
Sí.
Això és una fenya que
sí,
no
sí,
vegis.
No és com passarem fils com a Gravity. No, no, els russos...
En Putin ha dit, toma cartera...
Bé, és d'aquelles que és una història narrada molt èpica, que et manté amb l'ai al cor fins al final, molt recomanable. I, de fet, em sembla que ha passat en només dues sales, una a Barcelona i una altra a Madrid.
Que raro.
I que aquesta setmana ja arriba, no sé si en plataformes digitals i també en Blu-ray i tot això.
Vull I tu l'has vist?
A Sitges es va estrenar també l'any passat. Sí, sí. Doncs vinga, Marta, preparada? Anem per les xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Com vulguis, Marta.
Avui, uf,
poto... Avui, quan tens, quan calcules que duri la teva secció? Triplica-ho.
Heu portat sac de dormir?
Pensa que el temps d'acabament del programa depèn de tu.
Quan desperti o acabi la teva secció, Catalunya serà independent, Mago Fèlix?
Segur que sí.
Bueno, no hi ha massa problema, perquè una de les notícies que jo portava m'ha dit en Jacint, que ja la va comentar ell, per tant, la meva secció... Bueno,
però vaig donar queda... una part.
Va, deixa, veus, llavors la Marta sí té raó. M'encanta. Sí,
encara no he dit res i esteu fent debat a la meva secció. M'agrada molt.
Vinga, va, som-hi.
Avui porto un tutti-frutti de secció, aprofitant que és estiu, doncs he fet aquesta... dolentíssima broma, perquè a més el Tutti Frutti qui se'l menja ara, no sé, gent molt gran. Bé, doncs...
M'acaba d'explotar el cap interiorment. S'interromp
ella sola ara, ja.
Portem un minut de programa sense explicar res, vull dir...
Doncs avui m'he fet una macedònia de postres. Li he posat kiwi, préssec i nectarina.
Quan estic sola a casa, miro videoclips de macedònia.
Prou, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, va.
Això queda fatal, Jacint, penso que ho censurarem.
Però és que ara m'ha fet sentir molt bé.
No, jo també soc
vella. I un pijama. Demaneu un
pijama.
Anem a les postres. Sabeu què? Vaig a l'última notícia, perquè són tres pàgines l'última notícia.
Va, fot-li canya, vinga.
Vinga, doncs un dels nostres personatges preferits de Joc de Trons ha parlat. I és un dels que ja no existeix a la sèrie, que el van matar de forma miserable. Bé, les novel·les també, tot s'ha de dir. Però que a nosaltres no ens va agradar, que va ser en Hodor. L'actor que més que actor és DJ, he estat escoltant aquesta tarda, m'he fet una Christian Iron Session a casa mentre buscava les notícies, doncs ha parlat del cameo d'Ed Sheeran.
Encara estem amb això?
Sí, 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 perquè es veu que això va provocar una allau de crítiques de fans de Joc de Trons, que les males llengües diuen van induir que Ed Sheeran cancel·lés el seu Twitter, tot i que ell ho ha negat diverses vegades. Pot ser. Diu que feia temps que volia marxar de Twitter i ho va fer en aquella època, no? La cosa és que Christian Nairn, el nostre Hodor, està en contra dels cameos a Joc de Trons. Què fa un cantant pop a Joc de Trons? Home, és una bona pregunta. Doncs no en fa res. Jo crec que va ser per delectar la William Mays, Mays Williams, de veritat, perquè és fan. Ella n'és fan d'ell.
Realment és una escena innecessària sobrera.
Però vosaltres recordeu quan Pamela Anderson va sortir a Médico de Família? Això va ser el millor camí a votar la
veus,
història.
Veus, jo no recordo.
Què m'estàs container?
Sí, sí, sí.
Ho vaig buscar ara mateix.
Em sembla que era.
La qüestió és que en Naïm tampoc aprova els... cameos que s'han fet a les, a les temporades anteriors de Joc de Trons, que n'hi ha hagut i que a mi se m'han passat, perquè cap n'ha tingut potser tanta crítica com la d'Ed Sheeran. Alguna banda de metal, en fi, coses que... aquestes que... picades d'ullet, no? Què més? Parlem d'una de les nostres muses d'aquesta secció i que, com avui faig xafarderies a l'antiguitat, a l'estil habitual, Lindsay Lohan torna a aparèixer a les xafarderies de Hollywood. Lindsay Lohan deixa enrere la seva vida nocturna. Això vol dir que ella mateixa ha dit que aquella Lindsay és morta. Ara, en punt de fer 32 anys, ha fet fora de la seva vida totes aquelles persones tòxiques que no les vol per res, i entenc que dins d'aquestes figures tòxiques hi ha els seus pares, perquè han ofert unes entrevistes bastant bizarres, avui que hem parlat d'aquesta paraula, que l'han deixada avergonyida a la pobra Lindsay. Diu ella, no, jo no puc controlar el que faig, jo no puc controlar el que fan els meus pares, que per cert s'han separat de fa un temps cap aquí, però que són tot molt amics. Doncs ara regenta un club de platja a la illa de Mykonos, a Grècia. Sí, Jacint? Has anat?
Sí, perquè la segueixo a Instagram. Bueno,
això, la Lindsay Lohan, ara està treballant a Mykonos.
Té un local
sí,
que es
diu local.
Lindsay. I que...
Oh, que curiós.
Sí, 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 és original.
Molt original. Doncs home, com a reclam està bé, que entén que la, no podrà canviar la percepció que té la gent d'ella de la nit al dia, però que la seva, que ella es considera una molt bona persona, treballadora, i que té en ment un parell de projectes cinematogràfics que espera que la gent els aculli amb independència del que ha anat fent des del 2008, que era, doncs bé, ja ho sabem, no?
El que no ha dit és que els dos projectes són meus, que li he ofert dos guions per dos curtmetratges que estic preparant.
Molt bé.
Amb jo com a protagonista, són dos remakes, Instinto Básico i 9 setmanes i media.
Tu no has entès que ell estava intentant rehabilitar-se i que...
Home, jo la portaré per bon camí,
Això havies d'enviar a la vella.
Vinga, va.
A l'antiga Lindsay Lohan, no? L'actual ja
fa
no...
Fa dos anys va tenir una... Els mitjans van captar una escena horrenda amb la seva exparella, el rus aquest amb pastifal, molt de pastifal. Doncs li van muntar una escena brutal i ella va decidir en aquell dia que prenia les regnes de la seva vida, i ens alegrem per la Lindsay, no? Ignasi?
I tant, sempre ens alegrem per ella.
Estàs en aquest programa, no?
Sí, sempre. Sí.
Què més, va?
Doncs mira, porto Roseanne, la sèrie...
Ui, que has tocat ara.
He tocat, que no parlo de la Roseanne Barr, sinó de l'spin-off de Roseanne, que es dirà The Conners. I que la ABC ha encarregat 10 programes de moment per a una temporada de spin-off, i el que no ha explicat exactament és com faran perquè entenguem l'audiència que ha desaparegut la Roseanne, però alguna cosa passarà, que la família haurà de subsistir i passar el dia a dia des de aquesta petita ciutat d'Illinois sense la figura materna matriarcal que és la Roseanne. I han renovat les 200 persones que es van quedar fora, han tornat a tenir feina, i renoven doncs John Goodman, Laurie Metcalf, Sarah Gilbert i...
Vaja, tots menys Roseanne.
O sigui, va tornar a la sèrie revivint el marit quan estava mort.
Exacte.
Ja desapareix la dona, però segueix la sèrie. Jo no entenc res.
Bueno, parla amb l'ABC, si ets capaç de parlar
això
amb la Lindsay,
per tenir
pots
Twitter,
parlar...
Ja t'ha dit, ja Roseanne Barr hauria d'haver sortit del Twitter i
això
encara tindria feina.
Això passa per ser xenòfug,
sí, també,
que és
també
diferent. Jo tinc Twitter i no em passen
ella
aquestes
dir,
coses.
Ella va dir, jo no sóc racista, sóc idiota. Bueno, potser ets les dues coses.
Ara està intentant... Potser
les dues coses.
Sí. Podria... No, una cosa no descarta l'altra,
no, no,
eh?
No, està clar.
De fet, poden anar juntes.
Exacte.
Sense massa problema.
Exacte. Doncs aquí us deixo aquestes... anirem seguint, no? Les notícies que esdevinguin de The Conners. David Lynch, ja, la liada, aquesta setmana sense voler...
No és culpa seva.
No és culpa,
no
seva,
és culpa seva.
No és culpa seva. L'home, que mai parla de política, doncs va oferir una entrevista a The Guardian perquè ha tret un llibre. Ha tret un llibre el 19 de juny. Sí, ara està, ho he vist, per Amazon està disponible. No sé si es traduirà d'altres llengües, de moment està en anglès. I bé, en aquest, aprofitant aquesta novetat editorial, doncs el periodista de Guardian ha anat a una de les seves cases i mentre ell tenia tot l'estudi ple de pintures, ja sabeu que li agrada pintar molt, doncs li anava fent l'entrevista, una entrevista llarga, per això tinc moltes pàgines, perquè és aquesta entrevista que m'he llegit, molt interessant, David Lynch sempre m'atrapa, tot i que ha de ser un... anava a dir, un insult. Bé, ha de ser un home complicat, eh? Com a mínim amb la relació amb les dones, és bastant complicada la seva relació. I bé, què va passar? Doncs que en un moment de l'entrevista, que és només un moment, doncs ell va dir... sí que és veritat, no, va fer una carta a Facebook, una carta oberta a Donald Trump. I li va dir que li agradaria parlar amb ell, seure i parlar amb ell. En David Lynch li agradaria seure amb en Donald Trump i parlar amb ell. I en algun moment va haver-hi una frase que es va treure de context, que això va generar una polèmica a Twitter brutal. I la frase és: Donald Trump se'l recordarà com un dels grans presidents dels Estats Units d'Amèrica. Però és que la frase no era això només. Era que Donald Trump se'l podria recordar com un dels grans presidents dels Estats Units d'Amèrica si no anés pel camí que va. Llavors,
clar, si Donald Trump no fos Donald Trump, seria recordat com una bona persona.
Un gran president, perquè i aleshores va haver de fer una altra... Perquè en Donald Trump va retuitar... Bueno,
claro.
I m'he hagut de posar en el Twitter de Donald Trump.
Jo el segueixo.
Molt bé. De Real Donald Trump. Llavors, ell va repiular el que havia piulat un altre mitjà, dient això com ficant-se, no? De dir, ostres, mira, Donald, t'estan... David Lynch t'està falegant. I el que Donald Trump li reclamava a David Lynch és aclareix aquestes paraules. Què vols dir? Perquè no ho veia clar, bueno, Donald Trump deu tenir limitacions cognitives, no?
Entre d'altres.
Problemes, problemes.
Problemes cerebrals deu tenir.
I David Lynch, que tampoc
aquest
se l'entén...
Aquest sí que és un xenòfob. No.
David Lynch, doncs, que com el seu art tampoc s'entén molt, no? De vegades parla i pot ser que se l'entengui bé.
Podria ser que David Lynch hagués parlat el Red Bass?
Jo crec que no.
No? Va.
I ell, en David Lynch, va dir això i va dir que pel camí que va, doncs, que potser no serà recordat com un gran president dels Estats Units i que el que està fent és trencar i fer una disrupció en la societat americana, no? Uf, ha estat molt feixuc i l'entrevista té coses molt més interessants que aquestes.
Però sí. Pensa que són els dos millors pelazos de tot Estats
sí.
Units.
Sí,
sí, només per això.
Home, jo voto pel d'en David Lynch.
Home.
L'altre té un to especial.
L'entrevista diu si hi haurà quarta temporada.
De tonalitat.
Sí, això
és el que volem saber.
No. No diu, a l'entrevista no parla d'això.
Un spin-off.
A l'entrevista el que sí que diu és que no t'he pensat pas fer una pel·lícula per al cinema properament. Ni properament, ni potser a llarg termini, perquè diu que les seves pel·lícules reclamen una estada als cinemes més llarga de la que avui dia li poden garantir.
Netflix!
Exacte. Però de l'Ivo no té prou pasta.
Ja treballa per Showtime, per tant.
Ja, bueno.
Sí.
Per una pel·lícula de 8 hores.
I que no garantitzi la continuïtat de Twin Peaks, és que igual l'experiència de la visió no havia acabat de fer el pes.
És que s'ha forrat tant, però...
No sé, en ella...
Tant, però...
Quan, a mi m'ha agradat molt els detalls, perquè el periodista del que li ha fet l'entrevista, que es diu Rory Carroll, quan entra a la casa la descriu. Descriu que té un assistent, que l'assistent li diu que just aquest matí ha passat una serp per aquest camí, que anem en compte.
És un comentari linxià total, eh?
Sí. Sí,
seguís
sí.
El camino de la serpiente.
Descriu com és la seva casa de Hollywood Hills, que està a un tier de pedra de Mulholland Drive.
Sí, aquesta surt al documental
sí.
Aquell.
Sí, sí.
Sí, descriu, per exemple, que passa per una sala plena de VHS i CDs. I que el rep amb unes botes
vermelles,
trillades, amb un pantaló doncs, de pintar, ho podeu imaginar,
clar, clar, clar.
Una mica així desmanegat, amb una camisa negra tot desmanegat i amb el cigar a la boca.
És que és un artista.
Què esperava?
I pregunta, li pregunta a l'assistent en David Lynch si vol un cafè i ell diu, sí, crec que ara és el moment que prendré un cafè. Llavors li diu, si no fos que me saluda amb un ei, tio, no? En el periodista, amb una cordialitat molt propera, diu, doncs me faria molta por aquella imatge, no? Penseu que està tot ple de litografies, que hi ha un llençol per pintar, i el dibuix s'hi acosta al periodista i veu que són uns tres nens al cantó d'un arbre. Però com més a prop s'hi posa, veu que un dels nens porta un ganivet, que una de les nenes està amagada a la copa de l'arbre i que una altra penja del nas. Llavors, no seria la imatge idíl·lica de...
I no se sap a quina línia temporal passa
sí que...
això tampoc.
El fet de... Quan David Lynch t'ofereix un cafè vol dir que cada poc algú morirà, saps? És com... És el començament d'algú...
Ell no ha volgut parlar ni perquè li ha preguntat al periodista, per suposar, ni de què significa les escenes que hem vist a la...
És que està en crac.
No pot. Diu, com vols que jo et descrigui en paraules un llenguatge que és el cinema que ja està fet amb imatges? És igual que tu me dius què significa aquesta pintura i jo no t'ho podré explicar perquè és una pintura. Diu, aquesta tendència que té la humanitat a treure de polleguera els llenguatges, no? Doncs a ell no li agrada. El que està dibuixat i el que està fet per cinema o per estar fet.
És el Salvador Dalí del cinema.
I tant, no tinguis cap dubte.
Quin crac.
Només us volia dir quin és el seu bagatge cinematogràfic, no? Pensareu, ostres, en David Lynch, què ha vist en l'últim any?
Mm.
Al cinema, a pel·lícules.
Sí.
Res.
Jo sé que anava a dir... Li agraden molt les comèdies tontes.
Bueno, molt bé, doncs no ha vist res.
No ha anat al cine.
Diu, se'n recorda, diu que el periodista quan arriba a la redacció repassa un altre cop la cinta i diu que en el moment que li pregunta què has anat a veure en l'últim any, passa 46 segons de silenci.
S'ho pensa i diu, no he sortit de casa.
I el que diu és, sí, vaig veure la pel·lícula del meu fill Austin, Greyhouse, un documental, em va agradar. I llavors el periodista li pregunta, has vist La forma de l'aigua? No. Dunkerque? No. Pantera negra? No.
Pantera negra.
Tens alguna curiositat per alguna d'aquestes pel·lícules? No. No.
Les he fet jo? No. Però no sento cap curiositat.
Exacte. Saps? Ell vol fer-les. Ell mira pel·lícules, no
però
li troba
és,
cap sentit.
Això ni sortir de casa, es posi Netflix o alguna cosa d'aquestes.
Li ha dit, no? El periodista. Ah, sí? Diu, però aquests dies... Es pots mirar a casa i sabeu què ha contestat? Yuhu.
És que segur que es fot allò a la llar de foc i es queda mirant la llar de foc per Netflix,
sí,
no?
Sí, pot ser, no, pot ser d'aquests.
No hi ha més.
Un altre detall que li crida l'atenció al periodista que li ha fet l'entrevista és el vàter. No hi ha lavabo. En tot el pis on te treballa no hi ha lavabo.
Es pot saber com...
I llavors el periodista en un moment li ve pipí i ell li diu, mira, veus allà? I li ensenya una tassa que està a la vista enganxada a la paret. Tu vas allà i és superguai perquè llavors estires de l'aixeta i tot va cap avall.
Molt bé. Doncs ara m'he quedat igual que sortir després d'Hereditari, ja no sé què he dit.
Per cert, que no he dit el títol del seu nou llibre, es diu Room to Dream.
Molt bé.
Habitació al somni.
Evidentment, bon títol.
És novel·la o...
No,
seus...
és molt bona pregunta. No us desvetllarà res de la personalitat de Lynch ni res dels arguments de les seves pel·lícules ni sèries. És crònica. És com una crònica de fets, comença la seva infantesa, coses que ja hem vist en algun documental, però és interessant i parla de les dones, quatre dones, que actualment té una dona de 35 anys amb qui té una filla petita i les relacions que ha tingut amb les dones, no? I les dones també, o sigui, no és només la seva perspectiva, sinó que gent que l'ha conegut, que ha estat al seu entorn, també parlen d'ell.
És que totes es porten bé pel que es veu amb ell.
Bé, l'han perdonat,
pa,
eh?
Si ja
l'han hagut de perdonar algunes, eh?
Ah, bueno.
Sí, perquè hi ha hagut alguna situació complicada, sí, sí.
Molt bé, doncs...
I si voleu saber més, compreu-vos el llibre.
Si no, la gent no es comprarà el llibre. Vinga, anem per les sèries, comentem alguna coseta.
Sèries han obert als 40 minuts.
Doncs parlem d'una nova sèrie que ve signada per Marvel, que és Cloak & Dagger, que és Capa i Punyal. Recordeu els còmics de Capa i Punyal, personatges secundaris de Spider-Man?
Oh, i tant! Jo encara l'en dec tenir per casa.
Sí, i a més ara Panini ha tret la seva sèrie limitada de la dels anys... bueno, clar, són personatges dels anys 80, no? La primera
crec
sèrie...
que ho hauria de mirar, però pot ser que el guionista fos Tom DeFalco, vull dir que algú
no,
em sembla un nom, eh?
No, Tom DeFalco no és. Era el creador, el... Ai, ara no em sortirà el nom, però bé, ara sí que em sortirà. Bé, en tot cas, aquesta sèrie que s'ha estrenat pel canal Freeform d'Estats Units, en canvi, no ha arribat per Netflix, i a la resta d'Europa es pot veure per Amazon Prime, mengen aquí.
Ara que... va dir, jo el tinc.
Sí. Amazon Prime dona bastant per la menjadora a Espanya, eh? T'has d'esperar més per poder veure els capítols, tot va amb retras... Jo estic fart del Mozart in the Jungle, que sempre vaig esperar més del compte per poder-la veure.
Sí, no sé què passa, que en aquest cas l'estat espanyol no es pot veure a través d'aquesta plataforma. Però en tot cas és pel·lícula, doncs, ja ho hem dit, basada en aquests personatges secundaris que van néixer a la col·lecció de Spider-Man, però que ja han tingut trajectòria llarga i pròpia, sempre... col·leccions bastant irregulars perquè han estat uns personatges molt secundaris. En aquest cas estan interpretats per Olivia Holt i Aubrey Joffes. Té lloc a Nova Orleans, per tant ens situem un lloc diferent d'aquest univers cinematogràfic Marvel. Seran 10 capítols, a més van oferint un per setmana, diguéssim, com abans. S'acabarà el 2 d'agost i de moment hem vist 3 capítols de la sèrie.
I què tal?
Bé, molt bé.
Molt bé.
Molt bé, la veritat és que sí.
Però, un moment, a veure, perquè ens entenguem. Perquè aquí estem parlant amb algú que es va tragar tot Smallville. Per tant, quan em diu que una sèrie de superheròs és molt bé, és allò... Comparada amb... A quin nivell de Netflix la posaries, de les sèries Marvel de Netflix?
Entre Daredevil i Jessica Jones.
Bueno, no està mal. Per tant, Punisher està per sota de Jessica Jones?
Ah, Punisher...
No, perdona, doncs no. Punisher... Ai, és que me fas...
És millor o pitjor que Punisher?
És millor.
És millor que Punisher.
És que és molt diferent, és que em feu comparar coses que no tenen res a veure.
Fem comparar dues sèries de personatges Marvel.
És millor que Runaways.
És que no tenen...
Molt millor que Runaways.
És que Runaways fot una mandra de
nassos. És que no tenen res a veure. A veure, aquesta és una sèrie, a més, que busca un públic completament diferent. És a dir, una sèrie que busca i trobo que amb èxit combinar públic adolescent, perquè els protagonistes són adolescents, amb un públic no tan adolescent. Per tant, anivella...
Entre les sèries de Warner i les de Netflix...
Que són? No, les de Warner per mig juguen una lliga...
Home, són adolescents.
Adolescent total.
Vale. Entre sí, mig camí.
Sí, vale, a mig vale, camí entre vale, les dues. Vale. És a dir, als adolescents els agradarà per el rotllo que té, però també té una part més fosca que s'assembla més a la part de Netflix, si tu vols. No? És a dir, intenta buscar un equilibri. Jo crec que està bastant ben aconseguit. Li dono la volta als personatges, és a dir, als còmics. Ella ve d'una família rica i ell d'una família negra pobra, i aquí és el contrari. El negre és el ric i ella ve d'una família desestructurada, que sí que va ser rica en el seu moment, però que ara mateix doncs, viuen en una furgoneta en un descampat.
Però el negre és benestant perquè la seva família, els seus pares, han reconduït la seva situació. Hmm. Han pogut reconduir i bueno, han trobat una sortida al seu dolor, treballant amb ONGs i treballant amb bones causes.
A la sèrie original de còmics, si no recordo malament, tots dos eren uns desgraciats, del rotllo orfe, sense casa, uns pringats de nassos.
Clar, aquí el que han volgut incidir una mica més és amb l'origen, no? És a dir, els pares sí que no els coneixíem, aquí sí, i veiem una mica en aquests primers capítols quina és la relació cadascú doncs, amb les seves parts de les famílies, no? Han volgut explicar una mica més l'origen del personatge.
Tots dos porten la seva penúria, eh? Tots dos tenen aquest punt perquè no sé si es pot explicar.
Una mica sí, perquè de fet
està explicant
al principi.
Ell és el petit, perd el germà gran de forma traumàtica i ella perd el pare i perd tota l'estructura familiar. I a més té una mare que està absent.
El que tenim aquí doncs, és aquests personatges que aconsegueixen aquests poders quan es troben i de moment doncs, és allò que s'han vist i no vist.
Té una estructura curiosa, la sèrie.
Perquè viatgen el temps també, o sigui, veiem flashbacks i veiem...
No saps mai què és present, què és passat, fins que no ha passat una estona de sèrie.
Hi ha un tercer capítol també que té una part més onírica, perquè de fet els dos com que estan connectats en certa manera... Doncs s'acaben trobant també...
Bé, perquè ara estem esperant que es trobin.
Sí, que és com acaba el capítol tercer, no? I a partir d'aquí doncs, ja anirem reconduint. El look que tenen no s'assembla encara al dels còmics, tot que incideix molt amb ella amb el color blanc i ella amb el color negre, és a dir, ella la fan doncs, com una nena, una noia que ha estudiat dansa, no? I que sempre va vestida de blanc i ell doncs, sempre doncs, el vesteixen de negre, no? així fosc. I veurem a veure si... Bueno, ja veurem l'evolució que van tenir els personatges. Però de moment m'agrada perquè tots dos també estan molt ben desenvolupats i la sèrie, la veritat, és que està molt bé.
I ella té un element d'ell, quan van tenir l'accident, un element de roba que és l'essencial.
Sí, la caputxa.
La capa, no? La caputxa.
Sí, la capa que farà servir, no sé si aquesta, o veurem la capa dels còmics, no?
Això és una Esperarem cosa a veure doncs, si arriba a Amazon Prime.
Sí, tenim l'empresa Roxxon, aquí també de secundària, no? Que és la que ja havia sortit, per exemple, en altres sèries Marvel com Agent Carter, no? Sense aquesta empresa que sempre està ficada en negocis bruts de l'univers Marvel.
Ah, sí, no recordava. Agent Carter, tu, la van cancel·lar, jo estic molt empipada, aquella sí que m'agradava.
No sé, jo... és una sèrie que és una mica una troballa, no? Trobo que no sé, està molt bé i nosaltres la recomanem.
Veurem.
Tu ara m'has dit que ja havies vist ja un capítol de Preacher.
He vist el primer capítol de la tercera temporada de Predicador, que ja està disponible per HBO, i també faran aquest model d'anar presentant un capítol per setmana. O sigui que també ens haurem d'esperar estil old school. M'ha agradat aquest primer capítol. Agafo una mica el que, si no recordo malament, és el tercer volum de la sèrie, o sigui, una mica el retorn als orígens de Jesse Custer, a la casa on es va criar, amb uns personatges completament monstruosos i temuent. Encara no s'ha vist gaire per on aniran els trets, però en Jesse Custer no li espera absolutament res de bo, segurament. Ara, el que no sé és quan durarà aquesta etapa, perquè no sé si estiraran tota la temporada perquè Jesse Custer s'estigui a la casa. La veritat, crec que això potser seria un error, perquè volem que la sèrie avanci. I si en deixen a Jesse Custer tota la temporada a la casa amb la seva família, vol dir que la sèrie avançarà amb els secundaris que tenim tirats por ahí, perquè tenim en Caraculo, que està perdut per allà, tenim el tio vestit de blanc, tenim Hitler, els seus dos ajudants, sí, tenim Hitler...
Hitler encara surt en aquesta tercera temporada?
No ho sé, la veritat encara és que no he mirat el càsting. En el primer capítol no.
Pensàvem que s'havia refet a l'infern.
Va, home, va. A l'infern ningú es refà.
No.
Bé, doncs,
en tot cas, la recomanem. Si us ha agradat la segona, la recomanem. Perquè la primera, recordem-ho, que era una mica tostón. I la segona, en canvi, es van posar una mica més les piles. I aquest primer capítol de la tercera sembla que també assenyala que aniran per feina, perquè ja passen coses.
Com a mínim s'entén més que Legion.
Sí, sí, però és difícil entendre's menys que Legion.
Legion la podria veure David Lynch. Exacte. I li agradaria.
No ho sé.
Li agradaria.
Masses colors.
Legion és un tripi...
Sí. Sí, sí.
Però jo la vaig començar a mirar una nit a les 12.
I què tal?
Tombat al sofà així.
Viatge,
se't va passar la son, no? Aquella hora de...
És que jo no sé què passa, que quan em fico a mirar sèries a les 12 miro aquesta, miro Westworld,
ah,
i el
bé.
Cap em fa...
M'estranya, no m'estranya.
Has atacat la segona temporada de Westworld? No, que valent.
No, no,
ah, vale.
No, la primera, dic quan vaig començar a mirar-la.
Mm-hmm.
I algú l'està mirant?
Jo ho vaig deixar, no. A meitat de la primera em vaig cansar.
No. M'he cansat jo també, no sé. Això que té la seva cosa, no?
Però no ens importa.
Bé. Està molt ben feta, però...
Sí,
que
sí. Però si no, mira, aquí queden les dues recomanacions, Preacher i Cloak & Dagger, no? Que en aquest cas, actualitzada, no estem als anys 80 amb drogues, perquè recordem, però bueno, tenim elements també reconeixibles en els còmics, com a l'església, no?, on es troben els personatges i tal. Vinga, Nam, doncs ens expliques quatre coses de còmic?
Quatre.
Som-hi. Doncs va, comencem amb Rick Astley.
Anem per feina. Venim recomanant ja un còmic, que és que aquests últims dies, o sigui, després de Los Vengadores i durant Los Vengadores, la Infinity War, he aprofitat per atacar alguns còmics de Thanos. Vaig començar amb el Guantelete de l'Infinito i us haig de dir que no ha envellit bé. M'ha semblat molt 90s, bastant rotllo, i el dibuix de George Pérez no està ben entintat. Aquest home és un geni.
Jo no comparteixo la teva opinió, jo crec que sí que han ballit bé. Altra cosa serien les seqüeles, la Guerra de l'Infinito i tal, però jo crec que el Guantelete està molt bé,
jo
encara.
Jo he sigut tornar a veure el disseny de personatges dels 90 i m'agafava com una mica de repelús.
Què és un Guantelete?
És una peça d'una armadura mitjaval que servia per protegir-se les mans.
Molt bé.
Jo...
Per què?
Perquè jo no ho sabia. No. Esteu parlant del Guantelete i vés a saber el que m'hi puc imaginar.
Us ha ficat ara, per culpa de la pel·lícula, molt la moda, i és... Per què no un guante?
Doncs no en tinc
idea. Perquè la peça mitjaval potser es diu així.
Bueno, perquè és metàl·lica, ja, poco más. Però,
suposo. En tot cas, jo et dic, a mi, ostres...
No ho comparteixo, però bé. Tira, no ho tira.
Sé. A més, he recordat que posats a repassar epopeies especials de Jim Starlin, Dread Star era molt millor. Molt millor.
Bueno, és diferent, però bé, té tota la saga de Thanos, de Capitán Marvel, de Warlock.
Capitán Marvel, també,
70.
Capitán Marvel segurament, aquest no he aprofitat per repassar-lo, però segur que també està bé. Però en tot cas, no sé, el Guantelete de l'Infinito em va deixar una mica així, allò con el torcillo, no ho vaig veure gaire clar. I després vaig atacar la nova minissèrie de Thanos, de Jeff Lemire, amb dibuixos de Mike Deodato, que aquí a Espanya ho ha publicat Panini en dos volums. El segon volum, penso, va aparèixer el mes d'abril, i aquesta m'ha agradat molt més. És la història de Thanos intenta tornar a casa seva i recuperar el que era seu, però resulta que està malalt i ha de trobar la manera de superar la seva malaltia. i no explicarem gaire res més, però a partir d'aquí un espatec d'hòsties important.
Home, sempre que hi ha tanos hi ha hòsties, eh?
Exacte. I la sèrie no s'està de gaire res, eh? A l'hora de matxacar gent i de fer aparèixer caps tallats i coses d'aquestes, o sigui... A part de que es carrega algun personatge important... Thanos en la seva recerca d'una cura és allò, o em cures o et mato, no puc curar, doncs et mato, i no té gaires manies a l'hora d'anar liquidant metges i tot el que se li posi per davant. Recupera alguns personatges clàssics i m'agrada perquè veig un Thanos amb una personalitat que m'ha fet pensar en la de Darth Vader, saps? És allò, tinc el meu objectiu i res m'apartarà del meu objectiu.
Molt bé.
En tot cas, la sèrie són 12 números, això recopilats en dos volums, i la recomanem perquè el guió de Jeff Lemire és bastant àgil i els dibuixos de Mike Deodato estan molt bé. És una història especial, eh? Vull dir, d'aquestes de viatgem per l'espai, anem a planetes estranys i fem investigacions i mirem les nostres coses, i recupera alguns personatges que ja havien sigut habituals amb Thanos, com per exemple Gamora, i la seva filla i algun altre personatge. Jo n'he descobert alguns que no recordava, la veritat. Per exemple, no recordava que Thanos tingués un fill.
Va ser durant l'etapa de Jonathan Hickman en Los Vengadores que es va descobrir que tenia un fill.
Ahà. Pues és un dels personatges que he descobert en aquesta minissèrie que la veritat no tenia localitzat. Òbviament, un fill de Thanos ha de tenir una relació amb el seu pare molt complicada, molt complicada. I parlant d'això, repasseu tots Mr. Miracle, perquè és una sèrie fantàstica. Jo recomano cada programa que vinc.
Sí, ja t'anava a dir, cada programa vens cada amb programa la mateixa reconeixeran, canvia de rotllo,
Mr. Miracle, perquè en sèrio, o sigui, us esteu perdent, que aquest tio ara el conviden ja en el guionista aquest, en Tom King, en els Late Nights dels Estats Units. En el de Seth Rogen, que és un fricasso, és un friqui de collons.
Sí,
però
sí.
Bueno, escolta'm.
No, escolta.
Que fins ara havies de ser o Frank Miller o Neil Gaiman perquè convidessin a un lloc d'aquests.
I encara gràcies a Seth.
I encara?
Sí.
O Francisco Ibáñez.
O Francisco...
Un late night americà, no sé.
O Francisco Ibáñez a l'Hormiguero, potser, no? Home, jo trobo que aquí podria sortir alguna...
Jo no ho he comentat, però m'he comprat un còmic guapo aquesta setmana.
Venga.
De Marvel, sí, de Marvel.
Què t'has comprat?
Los Tres Mosqueteros, de Roy Thomas.
Ah, sí, adaptació de...
Us el recomano moltíssim, perquè és una bona adaptació, tant de la primera com l'entrega de El Hombre, la Máscara de Hierro, i està molt i molt bé, la veritat.
Roy Thomas, que va estar al Saló del Còmic, precisament.
Exacte, doncs al igual potser han aprofitat i han...
Sí.
I han tirat per aquest costat.
Just abans havien tret la Ilíada, també de Roy Thomas, i ara han tret Los Mosqueteros, i es veu que volen recuperar els grans clàssics que va treure els 90 en Roy Thomas.
A veure si trobaran ara un altre cop les grandes novel·les il·lustrades.
Ja ho van fer fa 2 anys, que ho va recuperar no sé quina editorial.
Dec tenir encara alguns volums per casa d'això. Que...
Miguel Strogoff.
Exacte, aquesta és tot. La gran zangada, i bueno, no sé, coses. Coses de Verne. I
a més, la intro i l'epíleg són d'en Joan Manuel Solavella, o sigui que encara més recomanable.
Molt bé.
Fantàstic.
Què més? Què més hem llegit així d'interessant últimament? Ah, sí, el 6è volum de Wicked and the Divine. El que passa que d'això no en parlaré perquè aquí a Espanya només s'ha publicat fins al 3er trade paperback, cosa que em fa estar profundament trist i desolat. És una sèrie boníssima.
I és una sèrie que no ha connectat, també t'ho dic.
No?
És molt millennial.
Sí.
Jo el que tinc un problema és en Kieran Gillian, que no m'agrada com a autor, no m'agrada. Ell té el Del Toro, jo tinc Kieran Gillian, si veig pel carrer no el saludo, ja està.
I què més? Ah, sí, aprofitant que comentes Roy Thomas, tenim la notícia bomba d'aquesta setmana en el mundillo dels còmics espanyols, que és que Panini ha aconseguit els drets per publicar Conan tot el mercat no angloparlant.
Oh!
Eso es muy grande, eh?
Catalunya,
per exemple, però no crec que els publiquin en català, eh?
No, per exemple, una editorial catalana, diguéssim que el català no se l'espera, eh?
No, és una editorial catalana, és una editorial italiana.
Bueno, ja, però la seu està a Torroella, eh?
Bueno, però són italians i jo no crec que la cosa...
Telecinque.
Entrien gaire res d'aquí. Bé, doncs això en tot cas és una bona notícia perquè fins ara portaven dècades publicant Planeta,
sí,
el Conan, o sigui... No sé ben bé què deu haver passat.
És que, bueno, és que de la divisió de planetes, si em fas parlar ara, els còmics els té com menyspreats.
Uh-huh.
Star Wars porta un endarreriment respecte a l'edició americana que és de vergonya. Paper Girls porta com 6 mesos sense treure la següent grapa quan als Estats Units ja...
El de Paper Girls és molt fort.
És una vergonya.
És molt fort.
O sigui, ho dic ben clar, el que està fent Planeta Còmic amb els còmics és una vergonya i espero que perdin els drets de tot perquè no se'ls mereixen.
Ala. Però perquè estan centrats en manga, que és el que li són els calents.
Doncs que el que no està editant correctament, doncs que no ho treguin. Amb recopilatoris encara, però el que volen mantenir mensualment és un desastre. És un
podríem
desastre.
Convidar algú de Planeta,
és un desastre.
Fes-li l'entrevista i dir-li això.
Ara que m'han sentit dir això, no...
Una entrevista civilitzada.
Sí, no, però és que m'indigna, perquè porto un Paper Girls amb un endarreriment ja 6 mesos i ja no me'n recordaré cap.
I després es queixen de que ens baixem els còmics des d'Amèrica.
Això parla per tu, eh?
Pues sí, jo em baixo els còmics des d'Amèrica perquè aquí a Espanya porto més de 8 anys que no em treu els còmics de les Tortugues Ninja i he anat als Estats Units a baixar-me'ls amb anglès, amb el meu puto anglès.
Que imagina't.
Que se digui millor Mutant que no pas Mutante, ja.
Ja, ja.
Quina vergonya.
Què més, Adam?
Bé, en tot cas, és veritat, eh? Planeta té els drets dels còmics d'Image i els està maltractant bastant. Saga ja no sé ni per quin volum van aquí a Espanya.
No, van traient cada any, van traient un, com a mínim.
Un a l'any.
Sí, de Walking Dead en treuen dos, però clar, són recopilatoris, això encara, però el que és l'edició mensual és una vergonya.
Uh-huh. Bé, doncs, en tot cas, tornem a parlar de Conan. Això sembla que Planeta doncs perdrà els drets. Se suposa que acabaran de publicar el material que els Estats Units ara està publicant Dark Horse. I aleshores, per tancar una mica aquesta secció, i aleshores Panini començarà doncs amb el material nou, i a més es veu, com sempre, que també ja han pillat els drets per publicar un altre cop Conan, Conan Rey i l'Espada Salvaje de Conan. O sigui,
i
per...
Red Sonja?
De Red Sonja no he llegit res.
Perquè jo he vist que han publicat còmic...
Això publica Panini, Red Sonja.
Ah, és que jo he vist que publicaven algú...
Perquè és de Dynamite, l'editorial.
Ah,
sembla que és una altra editorial, té els drets, en aquest cas, Panini. Però ara ja tindrà Conan i tindrà Red Sonja, per tant, ja ho tindrà tot Panini.
Bé, doncs, en tot cas, segurament el tema aquest de Panini fins l'any que ve, fins al 2019, no s'hi posarà, perquè, clar, han d'acabar les edicions de Planeta, etcètera, etcètera. Però quan tinguem algun planning ja ho farem saber. Uh-huh. En tot cas, ens n'alegrem. Jo sóc molt fan de Conan, a mi m'agrada.
Alguna cosa més, Adam?
No, que si no, en Jacint perdrà...
El tren. Doncs abans de perdre el tren, Jacint, fem el sorteig de Panini Còmics. Precisament preguntàvem qui interpretava l'avispa, les dues actrius, Ant-Man i l'avispa. Doncs Evangeline Lilly i Michelle Pfeiffer. Una és l'avispa actual i l'altra és la Janet Van Dyne, clàssica de tota la vida, que serà Michelle Pfeiffer. Tenim aquí els números aleatoris. M'apretes el botonet. Tenim de l'1 al 15...
Generar número a l'azar.
Sí.
El 10.
Doncs és el de la Marina Borràs, que ens contesta perfectament des de Barcelona i diu Michelle Pfeiffer i Evangeline Lilly.
Molt bé, Marina.
Per tu, el lot de Panini Còmics. Nosaltres, doncs res, ens acomiadem aquesta setmana, la setmana que ve més, i ho fem amb banda sonora de Tully, Rufus Wainwright i el tema Tiergarten, que és un dels que surt a la pel·lícula. Jacint, la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Tu, ja ens retrobem d'aquí 15 dies.
Fins
Marta,
aquí 15
també,
dies.
La setmana que ve, aquí.
Com t'enrere, eh?
Sí, ja queda menys. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'acomiado. Ningú no és perfecte. It all
Yeah.